a ib3notícies.com. Bones festes. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i molt d'anys. Desitjant des d'aquest programa i també des d'IB3 Ràdio que esteu gaudint d'un bon Nadal. Benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat. Són ells, en la seva experiència, qui ens diagnosticaran, ens previndran i ens tractaran per tenir una bona qualitat de vida. Dissabte 27 de desembre. Què? Com duis el Nadal? Heu menjat molta sopa rellena, molta porcella, molt de torró? És inevitable menjar al llarg d'aquests 15 dies que duren les festes el triple de calories que habitualment consumim en mig mes en qualsevol altra època de l'any. Dels excessos de Nadal, dels perills d'aquestes festes tan entranyables, en conversam en uns minuts amb tot un expert com és el doctor Jaume Orfila, que és clínic de medicina interna de l'Hospital de Son Espases. Serà l'entrevista presencial als estudis d'IB3 Ràdio, perquè avui tenim un programa molt nadalenc. Primer començarem amb la doctora Cristina Martínez Almoina, odontòloga, qui ens donarà uns consells bàsics pel que fa al grup bucodental. Recordin que, ara que és Nadal, molts d'aliments contenen molt de sucre o bé es queden entre les dents i fins i tot ens podem rompre qualque peça. És el cas quan menjam marisc o crustacis. Són alguns dels temes principals que destacam ara en portada, però tenim altres continguts. Començant ja Vida Saludable, molt d'anys. Benvinguts. Els nostres ja no ho poden veure, però na Laura mig cantava, mig rià, perquè en posàvem música nadalenca, perquè és un programa dia 27 de desembre que estem encetant el Nadal, és el primer que el feim des de d'ençà que ha començat les festes. Encetàvem el programa xerrant de salut bucodental, especialment vinculada al Nadal. El dia 27 de desembre es ve que tres de les cites del calendari de Nadal ja han tingut lloc. Ja ha passat la nit i el dia de Nadal i la segona festa de Nadal. Es va, però encara queda la nit de Cap d'Any, el primer dia de la nit de l'any, o també la nit de Reis. En definitiva, molt de dies festius per menjar aliments típics de Nadal. El famós Elfo Elfo ja ha partit, però molt de menjars i llepolies que agraden els nens encara no. Molt bon dia, Laura, com estàs?
Molt bon dia, Carles, molt d'anys. Com has passat molt aquestes festes?
Engreixant, com tots.
Com tots. Bon dia i molt d'anys a tots els oients de Vida Saludable. Són molts els aliments que per Nadal ens poden provocar càries i també d'altres problemes bucodentals. Per parlar de tot això, avui conversam una estoneta amb la doctora Cristina Martínez Almoina. Ella és llicenciada en odontologia i està especialitzada en odontopediatria. És codirectora mèdica de Clínica Dental UDMAX. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
Bon dia, com estem?
Com estem? A veure, doctora, és el Nadal una època de l'any perillosa per a la nostra salut bucodental en general?
Bueno, pues la veritat és que per Nadal sempre n'hi ha qualque cosa que pot passar després de tant de menjar i sopar i dinar de fora.
Són els nins i els menors els que més alerta han d'anar, perquè, clar, menja moltes llepolies, molt de dolç, els torrons, el torter de Reis...
Els nens és la comunitat que tenim que tenir més en compte, perquè, clar, en aquestes festes, a vegades, pues, a casa tenim qualques llepolies, xocolates i coses que normalment no hi tenim i estan més accessibles. I, clar, de vegades no els anem controlant i els nens van agafant i agafant cada dia més sucre de lo que és habitual amb ells.
Fem una mica de gastronomia nadalenca, doctora, si li pareix. Si qualsevol dinar, per exemple, és massa calent i crema massa, ens pot fer mal al paladar, a la llengua?
N'hi ha molt de cremades, perquè, clar, per menjar el que és el brou tan comú en aquestes festes, pues, clar, de vegades van calentant massa el que és la sopa, un no se dona compte i va agafar el que és la cuella i sense voler... de crema, o sigui, això ja, clar, estàs condenat, estàs 5 dies, 7 dies amb aquest malet de dins de la boca, la llengua, el paladar. I això, pues, és un inconvenient, perquè a més en aquestes festes, si te cremes la llengua, clar, després no aprofites tant el que estàs menjant, clar.
Sàpiga que poden menjar, eh? Sí. La carn, doctora, tan típica en aquests dies com pot ser la porcella o el xot, pot ser un problema bucodental?
És un problema per no donar-t'hi compte si n'hi ha ossets per de dins, perquè en si el que és la porcella és una carn que és molt fibrosa i no tindria que tenir cap problema. Després sí que és veritat que n'hi ha gent que té les dents una mica separades o les genives que no les té molt bé, i aquest tipus de carn se li fica entre les dents i li molesta. I a més, sense voler, tu agafes un bocí que té una set, de vegades te pot fer un crull o un queixal, i això te pot també arruïnar a les festes.
I com en diu del marisc? Molta gent el menja en les mans, el robega, i a vegades es fa mal en les pinces dels crustacis, per exemple. Consells, doctora?
Moltíssima de gent. Sí, és veritat que menja el que és el marisc en les mans, i tot el que són les closques són molt dures, i de vegades o se te pot rompre una dent, o per exemple la gent que du pues, fundes o les carilles a les dents de davant, sense voler, per fer una mala mossegada en aquesta la superfície de la closca, fa que se desferrin aquestes pròtesis que duen. Llavors, clar, si tu estàs mirant en la pa i sense voler menges en la boca i les mans sense utilitzar el que són les espanalles que normalment se tindrien que utilitzar, pues clar, també te queda una situació una mica incòmoda.
El peix no és gens preocupant, no, doctora? És a dir, és tendre i no té per què quedar entre les dents.
No, no tindria per què tenir cap problema. El que passa que té, pues, això, les espines que te poden també, se te poden clavar en espaladar. Tot el que són els menjars de Nadal, el problema que n'hi ha, sobretot, és perquè estàs xerrant amb els companys, amb la família, amb els amics, i no estàs tan fixant en el que tens a dins del plat, i de vegades vas menjant sense donar-t'hi compte que no és la manera ni el bocí ideal de ficar-te a dins de la boca, perquè no ho estàs mirant. Estàs xerrant, estàs disfrutant i no li estàs fent tant d'importància a la mossegada que fa.
Mm-hmm. Més aliments, doctora. Fruits secs, molt típics per menjar-los fent tertúlia. En castellà es diuen garrapinyades, però n'hi ha més i ens poden rompre una dent i tot, i si patim càries.
Tot el que són els fruits secs hem de tenir molt en compte quan es menjam, però sobretot tots aquests que estan caramelitzats. I de cada vegada més se van com customitzant el que són els fruits secs en coses com per endolcir-los o, i tot, per fer-los amb altres gusts més salats. I, clar, tot això du com una cobertura que se te pot quedar ben aferrat a el que són les dents. I és una altra cosa que dius, se suma de tot el que anem menjant des de l'aperitiu fins al postre, fins a fer el que és la sobremesa a la taula, te poden anar fent alteracions a dins de la boca, perquè se te poden o rompre una denteta, o si tens un empasta que està una mica fluix se te'l pot desferrar. O sigui, de vegades sí que van sortint, sempre en aquesta època n'hi ha urgències.
I l'alcohol, doctora, com en diu? Un protagonista, com sempre, durant les festes. Fa malbé el vi, per exemple, el color de les dents? Alguna altra beguda que haguem d'anar alerta?
L'alcohol no es va per la boca, perquè deixa el que són les mucoses com molt seques. I a més a més, clar, el vi negre té tensions molt escures a les dents. Depenent de la quantitat de vi que prens, pues, i a més, durant una llarga estona, el que són les dents van absorbint tot el que són la coloració. I sí que és veritat que al final del dia, si tu has begut qualque cosa d'aperitiu, després vi i després te prens un cafè, tot això que són begudes oscures, tot el que sigui begudes oscures, mos tinguessin moltíssim el que són les dents, sí.
I prohibit, doctora, que molta gent és inconscient, no només en festes, obrir la cervesa o la botella en les dents. Això sí que és perillós. Quines conseqüències pot tenir?
Això és perillosíssim. Això és perillosíssim, i la veritat és que no tindríem que fer-ho, perquè se poden rompre el que són els bordes de les dents, I això ja sí que no tenim cap solució immediata, perquè se veu moltíssim. I a més, no només el que són obrir el que són les ampolles, sinó a més, n'hi ha gent que obri el que són els fruits secs en les dents també, per exemple, el que són els pistatxos, o de vegades unes nous que no pots acabar de treure el que són els fruits, i s'utilitzen el que són les dents per això, i és un bon problema, sí.
Torrons i dolços, doctora, perillosos perquè la nit exciten els nins, però també les càries. A part, tenim els polvorons, els massapans, i un torró bastant perillós és el torró de matladur. Què me'n diu de tots aquests aliments?
Tot això, el que sigui, tot el que és el sucre, el vespre fa que el que és l'excitació a nivell cerebral dels nins estigui molt més actiu i realment seria no recomanable que el vespre menjassin tantíssim dolç. I és que no només és en el mateix, en el moment del postre, és que tens el que és els torrons a la taula i van agafant un bocí, un bocí, un bocí, i en el final, la suma de tot això, fa que prenguin més quantitat de sucre de l'habitual.
Sí. Clar. I quin consell donaria per aquests dies quant en aquest excés de sucre? Fer-nos net les dents tot d'un, encara que sona una mica utòpic?
Sí. Durant aquestes festes, el que s'hauria de fer és netejar moltíssim el que són les dents, intentar reduir el que és la quantitat de sucre que menjam i intentar rentar moltíssim les dents i tant mantenir el que és una rutina. Exacte, sí.
I si dinam o sopam fora, qualque consell per ser-nos el fil dental o sobretot no botar-se mai la rentada de dents a la nit, que pot ser sigui la més important del dia?
Exacte, si per exemple estem de fora, l'ideal seria que tinguessin el que és un raspall de dents i per lo menos si no tenim raspall de dents, lo petjar amb aigua per treure tot el que són la resta dels aliments que tenim de dins de la boca, sí.
Uh-huh. Quan arriba el gener augmenten les consultes per problemes a les dents durant el Nadal, doctora?
Sí, durant aquesta època sempre tenim més urgències. Perquè n'hi ha això, bocins de dents que s'han romput, o fundes que estan desferrades. És una època més complicada, sí.
Clar. I de moltíssimes gràcies, doctora Cristina Martínez Almoina. Esperem que estiguin passant bones festes i fins una altra, i bona entrada d'any.
Molt bé. Bones festes i bon any. Adéu.
Adéu.
Seguim amb aquesta informació itinerària. Som ara a l'illa d'Eivissa perquè volen xerrar de que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera evitarà una trentena de trasllats oncològics a Mallorca amb una nova cirurgia per la qual s'han format els seus professionals. De tot plegat, conversem ara amb el doctor Andrés Palacios. Ell és el cap de dermatologia de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia, doctor, com està?
Hola, bon dia, què tal?
És una gran notícia que, a més, ajuda moltíssim a evitar aquesta insularitat que patim els ciutadans pel fet d'estar separats per illes, com és aquesta nova cirurgia que vostès s'han format, que està enxerant de la cirurgia de Mohs, correcte? És així?
Sí, correcte. És una gran notícia per els pacients d'aquí d'Eivissa i Formentera, perquè ens evitarà molts de trasllats a Palma, són espases, són llatges, depèn de cada cas, per tractar aquest tipus de pacients, sí.
Doctor, per fer una miqueta de pedagogia, què és la cirurgia de Mohs? Tenc entès que és una tècnica quirúrgica que pot eliminar tipus de càncer cutani, no és vera?
Sí, és una tècnica quirúrgica en la que... Se me sent bé? Sí,
sí, perfectament.
Perfecte. És una tècnica quirúrgica per tractar càncer de pell, sobretot dos tipus de càncer de pell, que són el carcinoma vasocel·lular i l'espinocel·lular, i que la característica que té aquesta tècnica és que es miren les vores del tumor de forma molt més exhaustiva que de forma rutinària. I l'avantatge que té és que ens assegurem amb un percentatge molt, molt alt la curació d'aquest tumor per part del pacient i evitam treure molta més pell de la que trauríem en altres, amb altres tècniques en puestos crítics, com pot ser la cara, el nas, l'orella, en la que no tenim tanta pell per treballar i tenim que intentar preservar la màxima pell sana possible.
Han de dir, doctor, que el passat mes de novembre vostès, el Servei de Dermatologia i també Anatomia Patològica, es varen formar en aquesta tècnica, no és així?
Sí, correcte. Bueno, jo, personalment, jo me vaig formar a un hospital de referència en, en aquesta tècnica, que és l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz, i també van col·laborar moltíssim els patòlegs de l'Hospital de Referència de Zones Passes, que van formar els nostres patòlegs d'aquí de la nostra àrea de salut. I entre tots, i en aquest sentit tinc que dir, la gran col·laboració del Servei d'Anatomia Patològica, hem pogut posar en marxa aquesta tècnica que era tan necessària.
Xerrant, doctor, una tècnica altament precisa i, com ha dit vostè, en zones molt concretes i que elimina pràcticament el tumor, no?
Sí, es diu que hi ha un percentatge de 99% de possibilitats de retirar el tumor de forma completa, no, evidentment no hi ha el 100% mai, i sobretot que ens permet fer cirurgies menys mutilants, és a dir, una cirurgia en la que tens que llevar molta quantitat de pell a zones, com t'he dit abans, de la cara, pot tenir seqüeles estètiques molt importants pel pacient, i sobretot que intentem curar el tumor amb una sola vegada i no tenim que operar-lo més voltes, que en ocasions és el que passava amb la cirurgia convencional en aquest tipus de pacients concrets.
Doctor, tornant a la primera pregunta, és important evitar el trasllat en avió, anar a un altre hospital, un altre professional. Tothom, quan ha d'anar a un hospital o a un centre sanitari, va per obligació normalment, i que tingui una dolència, un tumor, i que a casa seva el puguin tractar, que puguin anar a la seva família, això és important, no?
I importantíssim. A més, estem parlant de que molts dels nostres pacients que tenen tumoracions cutànies tenen, no tots, però molts tenen més de 70, 80 o 90 anys. I, evidentment, aquest tipus de pacients que tenen altres patologies, fer-los traslladar a Mallorca, pues, per ells és un inconvenient molt gros, que a voltes ens limita no enviar-los directament i tractar-los aquí. Entonces, tenint aquesta tècnica a la nostra disposició, es beneficia a aquest subtipus de pacients que no són tributaris o els costa molt traslladar-se a una altra illa per ser tractats. No?
Doctor, li dona l'enhorabona, ara que estem acomiadant l'any 2025, perquè el seu servei de dermatologia de l'àrea d'Eivissa i Formentera ha tingut una grandíssima activitat, un augment en guany, s'han reduït les llistes d'espera, s'ha fet una feinada, ha estat un any de dedicació a la població i d'esforç de la sanitat pública pitiusa.
Sí, estem molt contents, i en aquest sentit la reducció de la llista d'espera ha fet en gran part gràcies a la col·laboració de els metges d'atenció primària, ja que vam implantar fa ja un any i mig una tècnica de derivació al Servei de Dermatologia que únicament podien derivar fent servir la teledermatologia. D'aquesta manera hem filtrat molt els pacients que arriben a l'hospital i hem pogut prioritzar molt els pacients que tenien patologies greus perquè la seva espera per ser visitat per els especialistes fos molt més baixa. En aquest sentit, ja t'he dit, la col·laboració molt estreta amb atenció primària ha estat bàsica per intentar millorar aquesta llista d'espera.
I doctor Andrés Palacios, cap de Dermatologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, enhorabona per aquestes xifres d'atenció de cara al públic, aquesta assistència que ha millorat tant, també per aquesta nova tècnica que evitarà una trentena de desplaçaments a Palma, on es passa per aquests pacients, que sempre és important, i a més, com diu vostè, si el perfil és d'una gent gran que sempre té una limitació en la seva autonomia, sempre és més important. Enhorabona, desitjar-li a tota l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera unes bones festes i una bona entrada d'any. Bon Nadal.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies, doctor. Fins una altra.
Adéu.
Bé, no deixant de parlar de càncer, com ara hem xerrat de la cirurgia de MOPS, perquè tenim més temes a Via Saludable, sempre dèiem en aquest programa, atesos els coneixements dels professionals sanitaris de les illes, que la investigació és la font principal per resoldre malalties que avui en dia no tenen cura. En aquest sentit, xerram ara d'una aposta per la recerca de la mà de l'Associació Espanyola contra el Càncer i la Universitat de les Illes Balears.
Fa uns dies va tenir lloc la Jornada Balears contra el Càncer, reconeixement i futur de la investigació. Va servir per lliurar els 8 premis convocats per l'AEF i la UIP i les ajudes a la investigació. Enguany els premis han superat els 120.000 euros. Per fer una mica de balanç, conversam amb el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears, el doctor José Reyes. Molt bon dia, doctor, benvingut a Vida Saludable i molt d'anys.
Molt d'anys i moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre.
Doctor, com valora aquest lliurament?
El valorem d'una manera enormement positiva, és a dir, per l'associació, l'aposta per la investigació com una eina bàsica per la millora de la supervivència i del pronòstic dels pacients és fonamental. De fet, els avanços que hi ha hagut en els darrers 20-30 anys en la supervivència amb el càncer està directament relacionada amb avanços en la investigació, i per nosaltres poder fer aquesta ajuda als investigadors de la nostra comunitat per començar la seva carrera investigadora o per poder-la consolidar és fonamental.
És que és impossible lluitar contra el càncer sense la feina i l'ajuda de la investigació.
Efectivament, aquest missatge nosaltres el donem de manera continuada, sobretot pel fet que generar aquesta consciència en el conjunt de la població del fet que els recursos que s'inverteixen en investigació són recursos que són després un profit pel conjunt de la societat, i això ens converteix també en una societat més complexa, més profitosa, i això és bo pel conjunt del sistema sanitari i de la població en general.
No poden destacar tots els premiats, doctor, però si hagués de destacar un o dos treballs pel seu valor en la recerca, quins serien?
Bueno, ahir es van presentar molts treballs, tots meravellosos. Realment va ser molt difícil triar a qui donàvem els premis més importants i a qui deixàvem un premi més petit, perquè tots eren treballs magnífics. Hi havia dos treballs meravellosos al voltant de càncer de mama. Un que tractava sobre els tumors triple negatius, que són tumors de, diguem així, major agressivitat, i un altre dirigit als càncers de mama que desenvolupen al voltant de l'època de l'embaràs, de la gestació. I després un altre, també molt, molt interessant, que treballava sobre l'àmbit de la millora en la identificació de lesions de la pell en forma de granomes, desenvolupat almenys per un grup de matemàtics. Però també vull destacar tots els treballs que es van presentar des de l'àrea psicosocial, no? Relacionat amb el tema de l'ús de l'exercici físic o de la valoració psicològica dels pacients. I, per tant, això també és molt bonic, perquè no només seran treballs de ciència bàsica, sinó també de ciència aplicada en el desenvolupament de la feina del dia a dia en els hospitals.
Doctor, la gent ha de saber que més enllà dels 120.000 euros de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, és que l'associació arreu d'Espanya és l'entitat que més recursos econòmics destina a investigar, és a dir, que més ajuda des de fons propis.
Efectivament, de fet, l'Associació Espanyola contra el Càncer, a través de la seva fundació científica, aquest any està dedicant més de 50 milions d'euros a finançar projectes d'investigació a tot el territori espanyol, però només des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a part d'aquestes convocatòries que són dirigides a investigadors propis nostres d'aquí de la comunitat autònoma, que són les que van donar de 120.000 euros, l'any passat o aquest any hem dedicat pràcticament 500.000 euros al finançament de Balears d'aquesta feina de la Fundació Científica. Per tant, això és una mostra molt clara d'aquesta aposta de l'Associació Espanyola contra el Càncer per la investigació, i estem molt orgullosos d'aquesta feina. És a dir, és una de les coses que fem que ens resulta, totes les que fem, ens resulten profundament gratificants, però aquesta en concret especialment pel fet de que estem ajudant en un grup de persones, que són els investigadors, que moltes vegades es troben en una situació de dificultat per aconseguir recursos, per tirar endavant els projectes, i a nosaltres ens encanta poder-los ajudar des d'aquest punt de vista.
I com afronten aquest Nadal des de l'associació? Al final, vostès tenen el motor dels voluntaris, dels treballadors, dels psicòlegs. No és fàcil passar les festes mentre s'està superant un càncer, imagina.
No és fàcil passar les festes mentre s'està superant un càncer, això està claríssim. Sí que és veritat que és fonamental tot el suport que la persona pot rebre des del seu entorn. És a dir, nosaltres, tota la feina que fan els nostres voluntaris, els nostres socis, és fonamental, els nostres professionals. Vull destacar que una de les coses que ens agraden molt també d'aquestes ajudes que donem és que més del 90% dels recursos que aconsegueix l'associació són recursos propis, moltíssimes vegades a través d'activitats que fan els nostres voluntaris. Per això ens agrada tant. És a dir, amb molt d'esforç aconseguim aquests diners i els donem per investigar. Això és una cosa molt bonica. I pensant en les festes, doncs el que hem de fer és donar el màxim suport que podem als pacients. Fem activitats en els hospitals, fem activitats en els hospitals de dia per acompanyar tant com podem. I aquí sempre, doncs sempre que sigui possible, reclamar una miqueta que siguin fetges en les que tothom, tant com puguem, familiars, amics, professionals i voluntaris, donem tot el suport que puguem en els pacients que estan en aquesta situació.
Doctor Reyes, quin balanç fa d'aquest 2025 en general, ara que acaba l'any?
Des del punt de vista de l'associació, el balanç és positiu. Hem crescut en activitat, hem crescut en socis, hem crescut en voluntaris. Estem presents amb els nostres voluntaris i els nostres professionals a tots els hospitals públics de la comunitat autònoma. L'activitat i la visibilitat de la feina de l'associació és enorme, però sobretot el que ens agrada és estar al costat de la gent. És a dir, el fet de que el conjunt de la societat ens identifiqui com una entitat que, independentment de totes les coses que fa, diguem-ho així, de visibilitat pública, sap estar al costat de les persones quan les necessiten. Això és l'element principal que hem de preservar, és la feina més important que fem. Aquesta feina moltes vegades és feta pels voluntaris de l'associació, els quals se'ls ha de fer un reconeixement enorme, infinit, perquè realment sense ells no podríem fer res del que fem, i aleshores és fer capaços, no?, de mantenir aquesta estar al peu del canó i estar al costat de la gent que necessita, és per nosaltres fonamental.
I quins reptes es marquen des de l'associació per aquest 2026?
Com a reptes fonamentals és el fet de ser capaços de seguir tirant endavant projectes que siguin bons pel conjunt de la societat. En aquest sentit, per exemple, aquest any s'ha pogut finalitzar la posada en marxa del projecte Cassandra, que és un projecte de cribatge de càncer de pulmó que podrà començar el reclutament de pacients de manera imminent. I això és un exemple d'activitat que nosaltres hem pogut ajudar a tirar endavant. I hem de seguir en aquesta línia, ajudar al desenvolupament dels programes de cribatge, transmetre a la societat la importància dels programes de cribatge, que independentment de tots els problemes que hi hagin pogut haver durant els darrers mesos, són programes bons, són programes que salven vides. És fonamental transmetre a la població la importància de participar en els cribatges, perquè són projectes molt bons i que ajuden al diagnòstic precoç i a curar els pacients amb càncer, i seguir ajudant a generar consciència a la societat dels problemes dels pacients amb càncer. I tal vegada, com a objectiu per aquest any, incidir molt en l'impacte, diguem-ho així, socioeconòmic que té la malaltia en els pacients. És a dir, hem aconseguit que la societat i el conjunt de les institucions tinguin molt clar l'impacte sanitari que té el càncer per la persona i per l'entorn de la persona, però tal vegada ens falta acabar de generar la consciència que toca sobre l'impacte que té el càncer a nivell socioeconòmic pel pacient, com moltes vegades pot dur les persones en una situació de pobresa o de dificultat per accedir a la vivenda, i, per tant, ser capaços de treballar en aquesta línia també.
Doctor Reyes, ja per acabar, si vol aprofitar per felicitar el Nadal a través de Vida Saludable i desitjar un venturós any 2026 a tots els nostres oients, Divetres Ràdio ens faria moltíssima il·lusió.
Pues, per suposat, vull desitjar a tothom un bon Nadal, unes bones festes, que les pugueu disfrutar en companyia de la família, dels amics, i que tothom tingui un venturós any per l'any que ve, i que entre tots puguem ajudar a tenir una societat cada vegada més justa, i que ojalà un dia entre tots poguéssim aconseguir que l'associació no fos necessària i que tinguéssim totes les necessitats dels pacients cobertes sense necessitat d'una feina extra de ningú, i que d'aquesta manera tothom pogués disfrutar d'aquesta manera sense aquest problema.
Això sí que és un gran desig.
I de moltíssimes gràcies al president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears, el doctor José Reyes, per ser avui amb nosaltres, i el nostre record i ànims per a tots els malalts de càncer. Molt d'anys, doctor.
Molt d'anys, moltíssimes gràcies, de veritat.
Sentim una Nadal a la Vida Saludable, i ara en uns instants sentirem els consells del doctor Jaume Orfila, que a CAC Clínic de Medicina Interna. Els excessos de Nadal, ja sigui bevent o menjant, ara mateix a Vida Saludable. Ben alerta. Qui dirà més gran mentida?
Com, com, com... Vida Saludable. IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
La nit de Cap d'Any entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el 2026 amb Tito Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. So this is Christmas.
And what have you done? Arribats en aquest punt del programa, és moment de l'entrevista presencial a Vida Saludable als estudis d'IB3 Ràdio. Avui comptem amb nosaltres amb el prestigiós doctor Jaume Orfila, i amb ell volem abordar la salut d'una manera global pel que fa al Nadal. Perquè són dies d'excessos alimentaris, d'ingerir moltes calories de forma recurrent amb menjars copiosos i carregats d'hidrats, i també de molta beguda.
És vera que ja han celebrat la nit i el dia de Nadal i la segona festa de Nadal, però queden encara dies per celebrar i tampoc fa falta apurar fins al darrer dia. El pròxim 6 de gener menjant i bevent en excés, sobretot perquè posam el nostre cos al límit i, per aprofundir una mica més, comptam, com han dit al principi, comptam amb el doctor Jaume Orfila, cap clínic del Servei de Medicina Interna de Sant Espases, i que els darrers anys acumula diferents guardons que reconeixen el seu talent investigador i trajectòria mèdica. Només per posar-ne un dels exemples, l'any 2023 va recollir dos premis que reconeixen el seu talent investigador.
Així és, primer va ser el Premi Nacional Medicina del Siglo XXI, en la categoria de millor internista atorgat per Suplemento. I en la mateixa especialitat va ser reconegut a París als European Awards in Medicine. Per si no fos suficient, també el poble que el va veure néixer, a l'O, el va retre homenatge fa ara més d'un any en la Corporació Municipal amb el suport de tots els grups polítics i enguany. El mes de gener, el Diari La Razón li va entregar el Premi Excel·lència en Medicina Interna.
El doctor Fila han de dir que es va llicenciar en Medicina i Cirurgia, especialitzant-se en Medicina Interna. Té un màster en valoració del dany corporal i en Administració Sanitària amb més de 33 anys de trajectòria professional dedicada a la investigació, l'assistència i la divulgació científica. Ha participat en nombrosos estudis, un d'ells promogut per CSIC i Son Espases, que mesura diàriament la concentració d'ARN del virus SARS-CoV-2. Actualment, el cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases. També ha estat vicepresident del Col·legi de Metges, director general d'Avaluació i Acreditació del Conselleria de Salut, membre del Consell d'Administració de l'Institut Carlos III i és professor associat de la Facultat de Medicina.
I a més, en sap tant que avui ens ve a xerrar d'esperit del Nadal, que són molts per la nostra salut. Doctor Jaume Orfila, bon dia, benvingut a IBT Ràdio, el nostre programa, molt d'anys, estem a dia 17 de desembre, però per tant ja li vull felicitar el Nadal. Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Ha menjat molt.
Sí, la veritat és que són dies de que ja és molt difícil no fer qualque excés.
A veure, doctor, vostè que és un enamorat del fenomen del terme One Health, que sempre li demana que ho expliqui una mica per aquells oients que encara no s'han familiaritzat, veuen preocupació els contagis massius a la zona de Catalunya per porcs senglars, ses gallines, la porcina africana? Ens hem de preocupar o sempre hem de recordar que això no afecta a ses persones?
Aquest tema és el que hem de fer és ocupar-nos, no? Perquè el medi ambient és una part molt important de la nostra salut, però crec que no especialment preocupa-nos, no? Jo crec que les administracions estan funcionant correctament, estan posant el dintell de diagnòstic i de barreres, i realment són malalties que no afecten directament a la salut humana, no? Són unes fetges molt especials, perquè tots han anat menjant aquest dia porcella i hem de tenir molt clar que ni ha arribat a nosaltres, ni s'ha acotat clarament i no afecta en els humans, no? Han d'estar ocupats, en acotant-lo, en que no afecti la nostra economia, que també la nostra salut, que la nostra imatge i la nostra empresa estigui sana, però realment crec que en aquest cas no ens hem de preocupar des del punt de vista individual i més en aquestes fetges.
La salut econòmica és important, tant així que ja qui ha publicat aquests dies mitjans que estem davant del Nadal més car de la història de les Balears. Sigui com sigui, li canviaré el cantat, un altre tema actualitat important, que és una altra preocupació d'aquest dia de Nadal, que no té a veure amb el menjar, que després en xerrem en profunditat. Xar de la grip. Pareix que s'ha avançat, doctor, sempre se xara que a final de gener amb el fred vendrà, però la realitat és que desembre han tingut setmanes de molt de contagis.
Pues la veritat és que sí. No, Balears sempre ha estat un poquet més retrasades, els pics epidèmics que la resta de la península, no? Que la resta d'Espanya, entre altres coses pel nostre clima. Això fa pensar que enguany seria igual i hem vist com estem tinguent un desembre molt calent, no? Bastant molt de contagis, no? I especialment per la grip. Està clar que les reunions familiars en aquest sentit també em fan bastant.
Doctor Fila, recomanacions bàsiques aquests dies on tots ens reunim en espais tancats, evidentment, perquè fa fred i estem en espais tancats.
M'encanta, Laura, estar amb vosaltres, perquè estem en un moment allà on la comunicació i la informació sanitària s'ha convertit en algo de primer nivell, no? I sempre és un plaer estar en un entorn allà on s'ajuda a arribar a la població aspectes que poden ajudar quasi més que la mateixa xarxa sanitària a no tenir malalties, no? Els contagis per aerosols, per ambients tancats, en moments freds, allà on s'ajunten moltes persones, poden ser vectors d'infecció determinants que poden ajudar que un pic epidèmic sigui d'un dintell o sigui de l'altre. Fins fa uns anys, fins al moment de dels primers anys de la pandèmia per Covid, no ho han tingut molt en compte, no? Tornàvem a net les mans, intentaven que es fomites, que no canviar roba, les robes no toquen les, si un esteia malalt, però convivien amb ell d'una forma directa, mos han llevat un poc la vergonya, mos són capaços d'obrir les finestres, de posar-mos mascaretes, i això fa que els contagis se redueixin d'una forma molt important. Hi ha algo tan senzill, tan simple i tan efectiu com airejar les habitacions.
I apostava per la vacunació, està clar.
Això està clar. Donava per fet ja que en aquest moment la població ja està ben vacunada, està sensibilitzada. Els indicadors de vacunació sempre són millorables perquè hi ha un efecte directe individual sobre les persones vulnerables i un efecte de protecció poblacional que fa que es contagis, la cadena de contagis s'eviti, i està clar que la vacunació fins a final de mes pot ser interessant. Hi ha hagut una variable important en la vacunació, que és els desnins. Per què? No perquè ells tinguin molt greus, no perquè ells ho agafin més, sinó perquè són vectors de contagi molt important. Pares, germans, col·legis, abuelos... La cadena no se tancava mai, no? Perquè el contagi, com és lògic, és íntim, és molt proper, i és que estiguin vacunats i no s'infectin, es rompre la cadena pels eslabons, en aquest cas, més potents.
Doctor, ara que se n'ha parlat molt el mes de desembre, un debat de si s'havia d'imposar o no una altra vegada la mascareta, que era més recomanable als hospitals, es senti comú, doctor, no? Jo crec que si tots ens adequam a ser responsables i a dur-la, no passa res.
Et senti comú per les persones informades que escolten aquest programa, que estan acostumats a mantenir informació bàsica que ajudi a estar més sans, i el que era ja comú a Orient, no? Que inclús en època de salut, quan te trataven un taxista, ja venia a cercar-te amb una mascareta per si a cas digués qualque dubte i no contagies en el pròxim o no tingués un virus de l'anterior, ho estigui normalitzant en el nostre entorn, i les mascaretes de forma controlada, en els moments que estiguis en possibilitat de contagi, a moments allà on estiguis assistint a malalts, no? T'estiguin rodejats de germans per terra, mar i aire, no? És lògic que en aquest context és a centres de salut, la gent faci una protecció de barrera.
Doctor, ara sí, el Nadal. Són festes complicades per a la nostra salut i no voldria amargar-li a ningú aquestes festes de Nadal, però és veritat que alerta.
Bé, les festes de Nadal són les festes culturalment més significades de l'any, no? Així com els americans fan la festa d'Acció de Gràcies i la tenen a final del mes de novembre, la reencontre familiar per definició, en un moment que el món està molt globalitzat i la gent torna a trobar, són les festes de Nadal, però dins d'aquest context han d'anar amb cuidado en acabar-ho bé, no? Hi ha moltes situacions no molt greus però molt generalitzades que ens poden fer que el Nadal no sigui només positiu, com poden ser les infeccions alimentàries, les gastritis, les indigestions per sistema, inclús els atragantaments, no? Que sí, poden ser molt greus, i després que hi ha situacions que poden canviar la nostra vida i no són tan rares, no? Estava veient o agafant un cotxe, havent begut amb un nivell d'alcoholèmia alt, un despistes amb un mòbil, en moments de bullici, allà on no controlem les nostres emocions, poden representar que la nostra vida canvi radicalment, no? Pues hem d'estar disfrutant del moment, però sempre amb precaució.
Doctor, seguint amb el Nadal, per què tenim tantes ganes de menjar i de beure? Cada any arriba gener i molta gent se'n penedeix. I, deim empenedir-se no només per la bàscula, sinó pel fet d'engreixar amb quilos, que és que, a més, ho passa malament, doctor. Vespre sense dormir, indisposicions, inflats... Cada any el mateix, però torna'm a repetir.
Caim.
Sí. De totes maneres, en aquest aspecte sí haurien, a lo millor, d'avançar i evolucionar, no? Menjar en quantitat... dins la nostra cultura tenia una lògica, no? La gent no fa tant d'any, no fa tantes dècades, la gent no anava sobrada de quantitat i de qualitat d'aliment i aprofitava aquest moment per tirar-se de zona per la finestra, no? però ara haurien de ser un poc més, tenir més autocontrol, tenim, i és que no fa una festa d'empresa, la fa de famílies, que no la fa de família, la fa de grup de footing o de gimnàs. Tenim molt d'encontres, i si no anem en cura de tenir ingestes més moderades, disfrutar de petites quantitats, crec que ens faim mal, i com bé deia, després m'ho arrepentim, ens fa ser aguda i ens fa ser crònica del mes de gener.
I és normal, si mengem tant, sentir-nos malament. Què recomana, doctor? Qualcun, el consejo del médico o de l'abuela? Bicarbonat, infusión, directament no sopar i deixar que l'organisme reguli?
Quan tu tens un problema gastrític o enterocolític, no? Que hi hagi dolor abdominal, diarrea, vòmits, pues lo important és menjar poc, menjar coses que no perpetuïn sa diarrea. I jo en aquest cas em divergesco un poc de sa opinió general, perquè entenc que me dirigesc a una opinió pública informada, i crec que és molt interessant que sa gent sapi fer un ús adequat de medicaments per símptomes menors, que no tenen indicació ni prescripció mèdica, i que poden ajudar a jugular ses crisis digestives, faldes més bones de dur, no saturar el sistema sanitari, no frustrar sa festa a sa família. Hi ha petites coses que poden ajudar, medicacions menors, però molt efectives, que són les que més mos afecten, doncs poden ajudar d'una forma amb autocontrol i en cura a que els símptomes siguin menors i que tingui menys repercussió a la família.
Quins són els problemes principals d'aquest menjar que hem fet aquests dies i encara ens queden, doctor? El colesterol, les calories, la hipertensió...
Home, realment, sobre les malalties generals, la repercussió de 4 o 5 dies pot tenir poca influència. Tenir 15 dies més el colesterol un poquet alt no crec que sigui cap tipus de problema, ni passar hipertensió, ni... Sí, hi ha que anar en cura les persones que tenen diabetes, que hi ha una part de població que és molt important, perquè és molt habitual que puguin tenir pics de glucèmia molt alts, amb descompensacions cetòsiques, amb més infeccions, no? Perquè després, quan l'orina s'acarrega de glucosa, les infeccions són molt freqüents, no? Però, en general, les malalties cardiovasculars habituals no són les que sofreixen en aquests dies, no? Sinó són situacions d'indigestió, d'indisposició aguda, que no tenen una transcendència en quant a les malalties cròniques.
Que també poden saturar els serveis d'urgències, com ve de vostè.
Sense cap dubte.
Sense cap dubte.
Sense cap dubte.
Què en diu de la beguda, doctor? Bevem massa quan celebram? S'ha de tenir cura per no ferir el fetge, a part de lo que ja comentava vostè, de poder tenir qualcun accident no desitjat? Perquè, a més, n'hi ha hagut molta de beguda, sobretot n'hi ha hagut en tots els sopars i dinars d'empresa, vi, cava, licors... Molt d'alcohol, massa, probablement.
Sí, l'alcohol és un tòxic legal, no? Que nosaltres veiem més pic de persones que tenen problemes amb l'alcohol, i són moltes persones, no? Amb aquestes festes ja hi ha gent, i encara queden uns quants dies de festa, com per pensar que mos hem de moderar en s'ingesta, beure un poquet, ja que és legal i estem en un moment de celebració, i mai va estar ben dit per un sanitari, però no té per què fer mal, però els volums, la quantitat, els que siguin begudes destil·lades, hi ha que anar molt de cuidado, perquè són aquelles coses que mos poden canviar sa vida, una agressió de qualsevol tipus, un accident, una sortida de lloc, pot ser que aquest Nadal sigui recordat, i de fet passa cada any, però un de reduir la mínima expressió, sigui recordat com un moment lesiu per la vida d'una persona.
Seguint xerrant de l'alcohol, una pregunta bastant interessant és que ara ve cap d'any i segurament hi ha moltes ressaques perquè ens han passat amb l'alcohol. Què li passa al nostre organisme quan tenim la típica ressaca, ens deshidratam? Per aquells més joves que ens estiguin escoltant, que beguin amb moderació, si han de beure, que a més sempre és millor no beure, però quin consell em pot donar tot un expert com és vostè per evitar aquesta famosa ressaca?
L'alcohol té dos pics d'incidència de malaltia. Una és intoxicació aguda, que mos descentra, mos descontrola, mos fa fer coses que no... mos no posem una repenedim i que pot afectar la forma de la salut, tant per problemes mèdics com traumàtics. I després és quan es cosa el metabolitza, quan l'alcohol deixa de ser alcohol i passen els metabolits, són aquells els que ens fan generar una ressaca. El cos no elimina l'alcohol d'un dia per l'altre. Queden acumulades substàncies dins del nostre cos que ens fan ressaca. De fet, des del món mèdico-legal, amb orina, hi ha metabolits que diversos dies després de la darrera ingesta encara són positius. Aquestes substàncies que queden dins del nostre cos són les que ens generen ressaca. Que la ressaca que ens representa? Pues cansanci, mal de cap, migranya, astènia, gastritis, diarrees, dolor abdominal... Tot això ho hem d'afrontar si arribes moment amb repòs i amb medicació d'analgèsics menors. Perquè ajuden a no estar tan malament. Ojalà no ens haguem de mester, però els antiemètics i els analgèsics menors són els que ajuden a que el cos no s'ofresqui s'afecta ressaca que està en general i que aquest dia pues, han atès a bastanta gent també a urgències.
Clar.
Doctor, que és dies de torrons, de polvorons, de massapans, de neules, tothom ha de tenir cura amb el sucre, no només els diabètics, també els nins que dormen malament si estan massa excitats pel dolç, no han d'intentar generar futurs diabètics. S'aixar molt, vostè m'ho podrà dir la seva opinió, que el sucre és el mal del segle XXI.
Sí, des del punt de vista alimentari hem passat d'una societat que tenia dèficits en nutrients, en quantitat i en volum d'aliments a un excés, no? Per la nostra societat és una societat de sobrepès, d'obesitat, en tot el que representa d'inflamació, de malalties cardiovasculars, i l'efecte aspecte cultural és molt important. És que ja els nens comencin a tenir ingestes altes, encara que sigui per Nadal, està clar que no són aliments que no necessitem, no? Calòricament ens estem aportant quantitats que poden ser multiplicar per 7, per 8, per 10 les necessitats calòriques del cos. Hem d'ajudar a tenir cura i l'efecte pedagògic en aquests dies és especialment important.
Recordi, nostres agents, que estem conversant amb el doctor Jaume Orfila, que a clínic de l'Hospital de Son Espàs, que a clínic del Servei de Medicina Interna dels Perills del Nadal. Tornem en un segon, fem una petita durada i ja entrem en la recta final aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. Vida saludable. IB3 Ràdio.
Quina marxa que duim aquest 27 de desembre, enmig del Nadal. Estem conversant amb el doctor Jaume Orfila. Hem fet un poquet de gastronomia nadalenca, dels seus perills, però volem xerrar d'uns mites. Sempre es diu, doctor, que peix millor que carn. I si és marisc, encara millor, perquè té molt poques calories. Està d'acord?
De forma general, sí. Per altra banda, també és de més de gourmet, no? Entens, nosaltres, a la nostra infància, no tenien tant accés a el que eren aliments de la mà, no? I aquest efecte de novetat s'ha anat generalitzant i, a més, probablement és més... salvant totes les diferències saludables, perquè l'important és ingesta moderada.
Doctor, importantíssim també aquestes dates evitar el sedentarisme. Ens reunim en família, fem la sobremesa i no ens movem. Si mengem més, hem de fer qualsevol activitat, encara que sigui caminar?
Més que res, crec que és posat el dit a la llaga. No ja que haguem de gastar més calories. És que aquests dies que tenim, a veure si són capaços d'orientar-los, més que fer de silling, de silling ball, intentar fer caminades en família, fer excursions, activitats s'aire lliure que no han pogut fer durant els dies de setmana, no? I són dies ideals, i a més tenen uns resultats a més molt més favorables per a la nostra salut.
Sí, perquè a més tenim la mania, o la costum, no direm mal costum, però tenim la costum en els espanyols que les reunions familiars sempre es fan al voltant de menjar, i jo que m'acuit, jo dic, podríem anar a caminar, podríem quedar pues, per anar a fer una caminata, a una excursió, no importa estar menjant tot el temps.
De la taula, tens tota la raó. Això seria una evolució cultural interessant, no? I d'aquesta
atalaia... I saludable, a més.
I saludable, d'aquesta atalaia que té salut i força, crec que és un lloc més important. Fem una cultura també de masses, que ja li ha de tenir mensatges que siguin innovadors, que canviïn les seves situacions de vida, no? I crec que des d'un micròfono tan selecte i tan específic com aquest, crec que podeu ajudar molta gent que canviï la seva agenda i la faci més orientada a la salut i més sana.
Ja ho sap, Carlos, aquest 2025 hem d'anar orientats en els nostres oients que les reunions familiars i d'amics puguin ser una mica més saludables.
Amb infusió, no passa res, clar que sí.
Doctor, seguint xerrant una mica de l'esport, hi ha gent que fa esport intensament tot l'any i després, quan s'incorporen després de les festes, vol cremar molt ràpid. Millor no castigar el cos primers dies i fer tira-tira la tornada al gimnàs o a l'esport?
Que després venen lesions, si han manxat 3 quilos intentant córrer, no?
Sense cap dubte. Hi ha gent que amb aquest sentit de culpa que té i d'haver deixat l'activitat que li ajuda a estar més sa durant tot l'any, doncs fan... i comencen a fer una activitat totalment intensa, fora de lloc, i les lesions són moltes, no? Jo veig el món des d'una consulta, i això sempre te genera un sesgo, no? Però realment hi ha moltes lesions traumàtiques després de espais de no fer activitat, com per voler recuperar el temps perdut, i en aquestes fetges passa en relativa freqüència. Quan passin ara 15 dies més, la gent voldrà tenir sensació de que ha de recuperar de forma ràpida, i això és un inconvenient molt important, perquè el cos s'ha d'anar acostumant poc. Sempre s'ha de posar l'exemple dels deportistes d'elite, jugadors de futbol, 25 anys, tot el dia entrenen, se'n van de vacacions 15 dies, i quan tornen, venen sense forma, i si no ho fan de forma progressiva, potser la seva campanya anual serà dolenta, no? El cos l'han de cuidar, l'han de mantenir actiu, però és molt important la progressió i la intensitat progressiva de l'activitat deportiva.
Hem xerrat de dinars, de sopars familiars, d'espais tancats... Anem a xerrar dels fumadors. Que els fumadors, sobretot, no facin els altres fumadors passius, veritat, que surtin fora, el manco.
Sí, el tabac ha estat un dels... reduir el consum de tabac ha estat un dels grans avanços de la darrera dècada. Semblava que no ens havíem d'acostumar mai, no? A no fumar, perquè estava tan normalitzat, inclús, com deien, no? Dins quiròfano, nosaltres quan començàvem a veure aquesta gent que fumava, era molt habitual que totes les pel·lícules la gent fumés. Tot això va canviar radicalment. La gent, recent des de tabaquisme, s'ha reduït bastant. El tabac enganxa molt. No hem de despreciar la capacitat que té d'addicció al tabac. Lo malament que ho passen és que fumen quan ho volen deixar. Però el tabac està relacionat en centenars de malalties, probablement amb més de 15 càncers digestiu, respiratori, perquè generen un estat d'inflamació crònica. Reduir el tabac és salut en majúscules.
Així que seria un gran propòsit per el nou any que ve ara deixar de fumar, no, doctor?
Efectivament. Aprofitar la nova inèrcia que hi ha, que inclús sembla que les terrasses se n'anarà prohibint, que aquestes coses que m'ho xoquen un poc al principi i que pensen que podem afectar en el teixit productiu, i no és anar en contra de ningú, sinó remarcar l'aspecte saludable que té és deixar d'ingerir un tòxic que te genera dependència, que és la nicotina, i més de 5.000 substàncies que mos entren pels pulmons, que van a la sang, que a més per parlant dels plàstics, no? Més de 5.000 substàncies que generen malaltia i que es depositen dins el cos.
Doctor Joan Morfilla, cap clínic de medicina interna de Son Espases, gràcies com sempre per donar els seus consells. Confiem que hagin pres nota els nostres oients i que tinguin una bona entrada 2026, igual que vostè, que tingui un gran any. Molt d'anys.
Així és, molt d'anys.
Gràcies, Laura, igualment, que tinguis molt bon 2026.
Igual, Carlos, ens veiem aquí bé.
També desitjant que entreu molt bé en el nou any. Tornarem, com sempre, dissabte que ve aquí de Saludable. Feliç 2026, que ja queda poc.
Cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero.
Són les dues.